La Caravana, un programa sobre rodes. El Food Track amb Ada Parellada.
Vinga, 8 minuts que passen de les 5 de la tarda. Xef i propietària del restaurant Sempruniana, Ada Parellada, què tal? Bona tarda.
Estic indignada.
Ui.
Ui, avui vinc emprenyada, sí? Com una mona. Mira, la veritat és que tu has vist quan, a quan van les cireres?
És caríssim.
És que de veritat. I a quan van les mongetes tendres?
Pitjor tu has encara. Vist això? No, pitjor encara.
Jo, a veure, deixa'm dir-te una
cosa. Estem fatal.
El preu, no, a veure, que no el discutiré. El preu no el discutiré, perquè hi ha una sèrie de...
Hi ha molta feina darrere, també, eh?
No discutirem el preu, perquè hi ha una sèrie de situacions que han fet que les matèries primeres s'encareixin, uh-huh. I, per tant, no pot assumir el decalatge del pagès, diguéssim, clar. No? És a dir, què tenim? Una guerra a Europa.
Clar.
Tenim una crisi mediambiental,
també.
Tenim una sequera intensa, severa, i clar, això doncs, ha reflectit en el cistell, però clar, és que avui dia, ara, aquesta tarda, aquest matí, omplir el cistell és una quimera bestial.
Costa, eh?
Costa moltíssim. Per això jo avui vinc, no aquí a queixar-me, que no faria altra cosa, eh? Perquè avui tinc com un dia de queixar-me.
Sí, és que fa
no sé
dia,
si
eh?
Si passa això, dia de queixar-te.
Sí.
Hi ha dies que tens que tot és brillant...
No, avui és dia de queixa.
Avui és dia de queixa.
Mira, jo m'he queixat molt avui perquè he rebut una colomada.
Una colomada.
Se m'ha cagat un colom a sobre.
Sí, i no et serveix de totes aquelles
no,
coses...
No, això dona sort.
Sort. No, sí, bueno, no, això ho diuen els altres mentre se'n riuen, se'ls escapa el riure sota el nas.
Ja està rient un altre cop.
El riure sota el nas. Jo, com que, tot i que avui tinc un dia de queixes, no vinc aquí, jo no puc venir aquí a la caravana a queixar-me, perquè llavors seria una mica patètic. No, jo vinc a portar solucions.
Ara.
Vinc
perfecte.
A portar solucions. I avui et presento un col·lectiu femení...
Ah.
Anàrquic.
Ui.
Lliure.
Compte.
Inclusiu.
Sí.
Espontani.
Sí.
Democràtic. I per a molts, inoportú.
De aquest... Podemos, em vens a parlar? O...
Exacte. No em diguis que ja no t'ha vingut com ganes de conèixer aquest col·lectiu.
Sí, home, i tant.
No és Podemos, s'anomenen, però té un nom que aglutina aquest col·lectiu, que són... Les males herbes.
Ep, compte aquí.
Les marginades.
Sí.
Perquè es troben als marges. D'aquí ve marginades.
Ah, marginades, bona aquesta.
Home.
Mira, no m'ho havia plantejat mai, això.
Que, clar, com que jo vingui també aquí a il·lustrar-vos, perquè sou joves i us falta molta...
Sí, us falta molt recorregut,
teniu molt recorregut per endavant. Jo us vaig...
Saps com t'agraeixo que em diguis jove? Perquè tot l'equip sempre diu ets el boomer, tu.
Ja, bueno, a vegades això es porta dins, no és una qüestió d'edat. S'ha greu acabar-ho de rematar. Rematar-t'ho.
No, jo l'Andreu sempre li dic que és una vida de 80 anys amb un cos de 20.
Això és el que passa. Hi ha gent que sou més grans, més vellets, més vellets a dins. Vull dir,
sí,
no.
Sí, és així.
I això. Però per què et dic que és la solució, les males herbes? Les males herbes perquè són zero cost i 100% gust.
Tens una tria musical.
És que saps?
Selecta.
Boníssima.
Sí,
perquè
sí,
és exactament el que volia parlar-te. Et volia parlar d'aquestes flors que no tenen nom, mm-hmm. I que després de la tempesta rebroten.
Clar.
I que, a més, fixa que s'ha de cantar amb aquesta veu esgarrada, aquesta veu de mala herba.
Mm-hmm.
I ell ja, en Coer, que és del grup Coers, que no sé ara com es diu, però ja té aquesta veu de mala herba. Ja es veu que ja és una mica copero. Ja se li veu, ja se li nota. Ja
molt polítics, també, eh?
Estava pensant,
home, si som... N'hauríem de consumir molt, cosa que no es fa perquè són les desconegudes, perquè ja que som catalans, zero cost, 100% de gust, això és molt català.
Això és molt català. Però no és una qüestió només de preu. Jo no només vull parlar-te de les males herbes, perquè això és una cosa de... que és molt car, que no sé què, que no sé quantes... Que això el trobem gratis, cosa que és veritat.
Sí.
Sinó perquè és una qüestió de sostenibilitat. Jo no només m'indigno quan vaig a mercat perquè les cireres van a aquest preu i les mongetes van a aquell preu. No, és perquè a mercat, si no preguntes molt, resulta que et poses al cistell unes mongetes tendres que venen del Marroc, et poses al cistell unes cireres de Huelva i no te n'adones i arribes a casa amb uns espàrrecs del Perú.
Per
tant, no hi ha res més sostenible, econòmic, ja ho hem dit, i profitós que menjar-los al parterre.
Clar.
Clar.
Fixa't.
Perquè què són aquestes males herbes? Són unes herbes que surten sense permís, són unes fresques, són per tot i els trobes. Els trobes, de veritat, eh? Des dels escocells, que els escocells és aquí on, saps, on creixen els arbres, sí. Perquè és una paraula...
Sí, 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 allà on tots fotem el peu.
I els gossos, una altra cosa.
També, també és veritat.
Dels escocells a la pica d'estats. I són tan resistents que reneixen de l'asfalt. No, no li cal ni la tempesta de l'asfalt. O sigui, saps aquells trossos? Aquí, tu surts i ara mires. Les escletxes que hi ha entre la vorera i la paret de les cases,
sí,
què hi trobarem?
Sí, sí.
Veus unes arbetes?
Sí.
Doncs aquestes arbetes molt probablement siguin lletsó i parietària. Fixa't la paraula parietària d'on ve? De paret. Parietària. Ah. Parietària és...
Tot pren sentit, amb Amada Parellada.
La parietària, per saber alguna cosa més, a banda de que creixen aquests llocs tan insòlids, sí, com arran de les parets, és aquella que se t'enganxa com un velcro. Tu saps aquella que jugues quan eres petit, que t'endús tot de... Vale. Avui serà una mica més avorrit, perquè avui vinc aquí a il·lustrar la gent.
Avorrit mai és.
Vale. Per què no mengem les herbes que creixen arreu, a banda de les miccions dels gossos? Ja ho sé, a banda d'això. Perquè tenen mala fama. Per què en diem males herbes? Perquè hi ha un trauma arrossegat, un trauma històric que fa que els nostres pares i avis n'haguessin hagut de menjar, en van haver de menjar moments tristíssims de la seva, del seu record, de la seva memòria, moments associats a penúries econòmiques i a precarietats extremes. I això que va fer? Que de seguida que va haver-hi una miqueta de bonança econòmica i les butxaques van anar una mica més sueltes, doncs el que van fer va ser de seguida arraconar les herbes de marge, les arbotes, les coses verdes, bueno, i altres, molts, altres aliments associats a les penúries, digue'ls-hi, les mongetes, etc. I per tant, on trobem el coneixement d'aquestes herbes? Doncs hem d'escapar-nos una mica d'aquests llocs superpoblats i hem d'anar allà dalt de les muntanyes, allà als recòndics, on hi ha encara padrines i avis que són més llestos que la gana i que saben que allò no és una mala herba, que allò és una font de gust, de nutrients bueno, i que la tenen molt a l'abast i que n'hi ha per tot i, per tant...
Jo crec que estem perdent també un ofici i un nom preciós, que és el de les remeieres.
Les remeieres, però aquí tu... Sí, perquè és veritat que moltes d'aquestes males herbes alhora són herbes remeieres.
Que és més medicinal, la remeiera.
Sí, que t'arreglen moltes coses, però jo com que aquí de remeis no en sé massa i vinc més aviat a parlar de sabor i de nutrients, doncs em trobo que... Bueno, aquesta part no la domino i no en parlaré, que no ficaré
d'això.
Però sí que és veritat que aquest perfil de persona, de muntanya, que coneix, que són les remeieres que tenien les trementinaires...
Les trementinaires, exacte.
Que són aquestes persones que sabien del poder i ho valoraven, doncs també alhora també se les menjaven a banda de les seves propietats, eh? Vale, a Catalunya tenim més de 250 plantes comestibles silvestres sense gaires noms.
250.
Clar, nosaltres, què fem? Bueno, ja hem parlat d'això. Nosaltres què fem? De seguida tot ho resumim a un enciam.
Sí.
Tot és un enciam.
Quan parlem de verd, és enciam.
Amb un enciam ja ho fem. Amb això ja estem contents.
Un iceberg, que en diuen.
Un iceberg. Tu m'estàs matant a dosis petites, o sigui, un iceberg, una romana, els dies que ens sentim més exòtics,
ara,
una fulla de roure, si volem ser gastros, o, el pitjor, un mesclum, que vol dir que ve amb una bossa...
De tot una mica.
Resar, tot això. Sí. I amb això ja ens acontentem, els de l'Eixample, no? No, perquè... Però resulta que... Espera, que després agafaré aquest trosset d'això. Resulta que a Barcelona sí que hi ha uns col·lectius que mantenen aquests coneixements perquè no han patit aquest trauma que jo et deia històric de les penúries de la gana arran de les guerres civils i tot això, que encara arrosseguem una ferida i un trauma, no? I volem anul·lar i aniquilar tot aquell record. Hi ha uns col·lectius que mantenen el coneixement d'això, que són les onades d'immigració. Tant dels anys 60, que van venir aquí amb una mà al davant i una altra darrere, com l'actual, els actuals, que són, per exemple, els xinesos, Sud-amèrica, de Marroc, del nord de l'Àfrica, que aquests no tenen aquest trauma i, clar, valoren aquest producte. Llavors te'ls trobes, doncs, per exemple, els marroquins. La cuina marroquí, doncs, els agrada molt les malves. Les malves, això, criar malves, saps que quan tu dius aquest criar malves, sí, que significa que... pam. Sí, sí. Per què? Perquè les malves els agraden els terrenys molt fèrtils. Ah. Si tu trobes malves, és que allà es pot créixer de tot. Què és la malva? La malva és una flor lilosa, però abans de la flor, perquè, clar, les plantes, quan jo dic plantes silvestres, no em puc referir només a la planta com si fos estàtica, com si fos un enciam, no? Mm. Però és que precisament els enciams hi ha un moment que esclaten i que germinen, sí, i que es grillen i que després tenen un altre gust, que diem, això ja no val com enciam, bueno, però val per una altra cosa, no? Doncs aquestes plantes, com que són silvestres i ningú se les mira, porten un ritme boig, bueno, un ritme propi, mm-hmm, i clar, quan ha tret la flor, ja no és com quan encara no ha tret la flor. Quan encara no ha tret la flor, les fulles són supertendres i són ideals per menjar com a amanida. Quan ha tret la flor, ja la fulla és més gran i llavors passa a ser fulla de verdura. Uh-huh. I quan ha espigat i ha fet la llavor, llavors tenen un altre... Tot plegat és molt més amargant, molt més... vull dir que és interessant també aquest coneixement.
Està molt bé.
Llavors, a Torrebaró, per exemple, trobes un fotimer de xinesos que van amb carros de la compra, i allà, doncs, què van? Busquen les margaridetes, és que les agrada més. Saps, una cosa molt... Una margarideta molt petita, blanca, precioseta, però molt petiteta, que no és ben bé una margarida, vull dir...
No,
que
és molt, molt petita. Aquesta també... S'ha de tenir sort, però en alguna escletxa
també la trobes.
La vorera es veu.
Els interessa la margarida? No tant. Que sembla que mamilla, pràcticament, i és margarida. Els interessa la margarida? No tant. Els interessa més les fulles de la margarida, que són rosetons basals, que estan a baix, que estan a tocar de terra. Vale? Què trobem ara? Una entitat... On he pres jo tot això? Ho he pres anant pel carrer Rosselló entre Montaner i Bau? No, padre, no. Admetem que tots...
Siguem honestos.
Ara. Admetem que tenim uns mestres, i jo he tingut uns mestres que són el col·lectiu Eixarcolant, que tenim un molt a que els entrevistem, vistis, perquè estan fent una tasca espectacular.
Sí que parlarem amb ells un dia.
És una entitat de l'Anoia que està treballant moltíssim per recuperar el consum d'aquestes herbes, perquè saben que darrere del consum d'aquestes herbes també hi ha un, diguéssim, una valora, que es valora la biodiversitat, o sigui, que es treballa per la biodiversitat. Mm-hmm. Vale? I a més, això també et fa ser més sobirà. Sobirà a nivell... agrícola, uh-huh. És a dir, si nosaltres mengem el que tenim a l'entorn, doncs som més sobirans que si només podem menjar iceberg, que ve d'això, vale? I han fet un projecte que es diu Silvestrem Barcelona,
sí,
gràcies a una associació que es diu Restaurantes Sostenibles. Ho haig de dir tot, perquè si no ho trec del pub, em quedaré amb aquesta cosa de que no he estat honesta, saps? Llavors, Restaurantes Sostenibles és una associació de restauradors sostenibles que el que fan és intentar animar-nos a que anem amb els ulls ben oberts, mm-hmm, i anem repescant coses de porai i ens mengem aquestes herbes.
Boníssim.
Vale? No cal que siguin del carrer Rosselló, insisteixo, podem anar a buscar altres llocs, no? I Eixarcolant ens fa de mestres. I ara posarem una cançó.
Va.
Sigue por mi camino y no te bajes del bordillo. Llegó la primavera con el canto de los grillos. Y trae regalo pa' tenernos consolados y distraídos. No te pienses nada, solo vente a mi manada de bandido.
A veure, deixa'm explicar-te per què he posat aquesta cançó.
Una rumbeta bona, eh?
He posat aquesta cançó perquè em fa molta gràcia. Es diu Los Delincuentes, no tenen res a amagar. No s'amaguen res. Vull dir, tu, si vols, ho compres i punto, i ja està, i deixes estar. Los Delincuentes, vale? Per què m'agraden? Com els he trobat? No, gairebé no els coneixia, però els he trobat perquè he buscat música callejera. Perquè he pensat, anem a la calle.
Clar, també és veritat.
Llavors m'he trobat això. Clar. Això m'encanta, la primavera trompetera. Mm. I és això, que tot trompetero. Clar, és molt trompetera.
Ja,
doncs me'n vaig anar d'excursió amb, sí? El meu cistellet, que era una tote bag d'aquestes que diuen sostenibles i que cadascú...
Ha posat de moda,
Que n'acumulem 200 cadascú i torna a ser un residu.
Sí, sí,
no,
sí, saps, sí.
Tens el calaix de la tote bag, tu super...
No, però almenys no és plàstic.
Super endreçat, tens el calaix de la tote bag i un dia aquell calaix no hi cap res més. Vale? Molt bé.
Això serà com el calaix de draps.
Tu fes-me fora quan vulguis.
No,
encara
no tira.
Cap, eh? I he anat ben... Ja t'he dit, eh? No et pensis que he anat a Collserola, no. He anat a prop d'aquests carrers,
sí?
Superant tots els ascos que diuen que deien abans, tots els ascos, i he anat allà a recollir sense cap mena de prejudici.
Entre Superilla i Superilla?
Entre Superilla. Despertant allà. I t'haig de dir que, clar, aquestes que he collit, que són les de ciutat,
sí,
doncs les he cuinat, perquè és una manera d'higienitzar, d'acord?
Val.
En aquest cas. I què he trobat? He trobat que jo hagi sabut reconèixer. Verdolaga.
Verdolaga? És que no en coneixeré cap, ho sé.
No la coneixes, la verdolaga?
Ni idea.
Que quedi aquí. En Joan i jo anirem d'excursió.
Ah?
Però d'excursió per aquí, eh? No et portaré a brincar per les...
M'encanta això, eh?
Allà, a trotar. No.
Farem una cosa, farem un dia la secció amb un micròfon pel carrer.
Vinga. I trobarem, el que trobarem, que és el que es troba aquí, és verdolaga, que és la portulaca oleràcia. Si tu t'aficiones a aquestes coses, va bé dir-ho en llatí, eh? Perquè la verdolaga no té cap mena d'equivocació. És impossible equivocar-te amb la verdolaga, ¿vale? El que passa, perquè és molt diferent, però tu ja saps que quan en diuen oleràcies, les oleràcies en general no et faran mal, ¿vale? No et faran mal.
M'apunto això, eh?
Llavors, que es pot menjar com una hortalissa, això vol dir les oleràcies, ¿vale? De fet, hi ha, en els llocs populars en diuen enciam de senyor, això ja t'indica que la cosa va bé, no?
Enciam de senyor, eh?
Clar, i les trobareu a tots els horts. Clar, com que era una mala herba, abans l'arrencaven, però si tu ara les deixes anar, es foten així. O sigui, quan dic això vol dir que...
Tiren
per terra. Van per terra, són molt cruixents, tenen molta aigua i són ideals tant per menjar-te les crues, com et dic, una miqueta combinades amb altres herbes o saltades, ¿vale? I combina amb tot. I és ara la seva època. La trobaràs per tot arreu. Lletsó, encara més. És que surt entremig de l'asfalt, el tio. Té un punt amarg que no agrada a tothom, que el pots combatre de la següent manera. Mira, lletsó té una forma així, és a veure com ho expliques. Jo t'ho faig.
Mira, que la parellada m'està dibuixant.
O sigui,
de moment sembla un peu d'ànec.
El sabràs perquè té una fulla labiada, ¿vale? És la típica fulla verda que trepitges normalment.
Ah, val. Sí.
Té com una fulla labiada, de més gran a més petita.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Com si fos
la més gran és avall.
Com si fos una alzina, una fulla d'alzina. Bueno, no ho sé, però és que segur que sí.
Tenim la tija.
Hi ha una tija.
I les fulles són de més grans a més petites segons van pujant.
I llavors trobaràs una cosa típica del lletsó, és que al final fa una floreta molt discreteta, groga.
Sí,
bueno,
molt típica.
Tu dius que sí, perquè no tens idea.
No, que sí,
sí,
home,
abans,
se'n veuen,
sí. Fa allà com una fulla pobreta molt maltractada, perquè aquests llençons, clar, com són gent, són males herbes maltractades,
clar,
les pobres estan una mica grogues, eh? Però bàsicament té un gust amarg deliciós, per què? Per si t'agrada. En Joan està buscant...
No, ara, no mirava, perquè l'arbre d'aquí al costat, que estem veient ara, no sé si és aquella.
No, això no ho és. Això no ho és. Estem fent ràdio verité, vull dir...
Exacte.
Aixequem, mirem per la finestra, a veure què hi ha. Això no ho és. Vale? Què passa? Moltes vegades, també el que passa, sota els escocells, en els escocells, a vegades hi trobes brots tendres del propi arbre.
Ah?
Saps? Ja has de vigilar molt. Val. Has de mirar-te l'arbre, que no t'enduguis un segon arbre.
Clar.
Saps? Que no l'arrenquis.
No, pobre.
Vale? També us diré que si aneu buscant aquestes herbes, no les arrenqueu perquè perdem l'oportunitat de tornar-les a tenir l'any que ve. Com amb els bolets.
Tallem,
o trencat, si vols. O sigui, no passa res, perquè es tornaran a fer, però més val no arrencar-les amb les arrels. T'endús tot, ja. T'endús les altres possibilitats, saps? Llavors, tornem-hi. Aquestes poncelles que les fulles es mengen són una mica amargues, les pots macerar una mica perquè perdin l'amargor, amb una miqueta de sal i perdran l'amargor, saltar-les, menjar-les com una verdura, però també a les poncelles, que quan dic les poncelles és aquesta floreta abans de que s'obri, abans que sigui flor, ostres, aquells botonets els poses amb aigua, vinagre i sal.
Perdó, el capullo, per entendre'ns.
Exacte.
Vale.
Exacte.
Poncella. No, perquè ens entengui tothom. Ja
poncella. Les poses amb aigua, sal i vinagre, una mica de vinagre, i les deixes uns dies. Llavors, què et trobaràs? Que al cap d'un temps, d'un mes, tindràs unes tàperes.
Oh!
Tàperes locals!
Boníssim, això.
Això del lletsó, sí.
M'agrada molt.
Sí. Res, uns 25-30 dies i tindràs aquestes tàperes. I les poses, doncs, com unes tàperes faries igual. Mm. La parietària, t'he dit que parlaria de la parietària, que és aquella que s'enganxa.
Se'm sona malaltia, això.
Sí, fa lletja, aquest
tinc
nom.
Tinc parietària.
Tens raó. Li hauríem de posar... velcro.
Per exemple.
Per exemple, perquè és com un velcro. Tu agafes... Hosti, quina pesadilla, aquestes fulles que se m'enganxen per tot arreu.
Al principi fa gracieta i després ja... No.
Són aquelles fulles en forma de fulla, allò que quan un nen dibuixa una fulla dibuixa això.
Aquelles fulles en forma de fulla m'agrada
molt,
sí.
Perquè el llatzó té més fulla com de jarabe de arce, d'auró, sí. Xarop d'auró, saps? Sí. Tipus d'auró, de canadenc, sí, de bandera canadenca.
De bandera canadenca,
i en
correcte.
Canvi, la parietària té forma de fulla i llavors, bueno, per tot arreu se t'enganxen i, per tant, té uns palets, clar. Perquè aquests palets t'indiquen que no te la mengis crua, aquests palets.
No?
No, perquè... trobaràs els palets. És de la família de les ortigues, que abans fora de micròfon en parlàvem un moment, sí. Però no té poder urticant, de manera que no et farà cap mal.
Val.
Això sí, sempre és millor coure-les. Mm. I la parietària és la nostra amiga perquè li agraden molt els humans. On més humans hi ha, més parietària, saps? Elles són molt feliç. Aquí hi ha molta humanitat, jo cap allà. Sí. No li agrada la solitud de les muntanyes. Li agrada estar a l'estació de Sants.
És una planta sociable.
Molt. Diu, quan més gent, més hi seré jo, saps? I és el que et deia, sobretot, parietària paret, d'acord? ¿Vale? Quanta estona tinc?
5 minuts.
5 minuts?
Sí.
Joder, vinga, va, perdona. Una altra molt típica, la borraina. Quan és a finals d'hivern, les fulles són ideals i són ideals per arrebossar. Perquè són unes fulles grans, enormes, la borraina.
Fulles arrebossades?
Borraja.
Ah.
La borraina s'aprofita tot.
És que he sentit a parlar tota la vida de la borraja i no sabia el que era?
Borraina o borratxa. Borraina, sobretot a les Terres de l'Ebre, on acostumen a menjar-la per Cap d'Any arrebossada amb una pasta de fregir dolça. O sigui, l'arrebossen amb una pasta de fregir clàssica.
Ho he provat, això, jo.
Sí, sí. Llavors la fregeixen i quan queda cruixent, que la pobra borraina allà al dintre no hi pinta res, perquè ni gust ni res, perquè tot té gust a fregir i hi ha pasta de fregir boníssima,
sí.
Surt de la pasta de fregir i li posa... surt de l'oli calent i li posen immediatament una mica de mel per sobre o sucre i cap dins. Una mica de suc de llimona, si vols, una mica de canyella...
Una
espècie de
torrija, una cosa així.
Sí, és una torrija, però vull dir, amb una fulleta al mig.
Mm-hmm.
Llavors, les tiges... a Navarra i a Aragó, a l'Aragó en general, com uns carts. Com uns carts, saps? Agua de borrajas.
Agua de borrajas. Que això s'ha dit molt a la meva família, sempre.
Saps
i no sabia què era.
Ve d'aquí, d'aquesta planta, perquè diuen que hi ha dos històries, de les borratxes, d'aquesta agua de borrajas, de la dita. Una és que es veu que les borratxes... tenien la fama de que deixaven embarassades molt ràpidament, o sigui, que tu feies, menjaves borratxes...
Que eren fertilitzants,
Sí, fertilitzants. Llavors, quan això no passava, és que en realitat no t'havies menjat la borratxa, sinó només l'aigua, esto ha quedado en agua de borratxa.
L'agua xirri.
Agua xirri, no, d'això, això era una. I l'altra és que hi havia una familiar de la borratxa que es deia diferent, que era molt dolenta i que, bueno, és mal. La veritat és que ho he llegit, però ara no ho he escrit i ara...
Val, que anem, parellada.
I després hi ha les floretes, que són molt boniques blaves i són molt, molt xules.
Sí.
La rabanissa, t'encantaria. La rabanissa té una floreta blanca, molt petita,
sí.
Que te la menges i és com wasabi. Pica. Hosti, és l'hòstia, sí? és molt divertida.
Boníssim.
És com el wasabi, però local. Bueno, la caputxina, bueno, és que tot arreu hi ha caputxines i les flors, les llavors s'envinagren igual que les lletsons.
Aquesta rabanissa, torno un segon enrere, m'ha fet molta gràcia.
L'has tastada?
No ho sé, perquè és que l'altre dia vaig a un restaurant molt bo allà a Gràcia i em van fer una cosa molt estranya amb un postre i em van fer provar una floreta
groga.
I després menjar-me un gelat i la floreta com...
Elèctrica.
No, exacte.
Però això no és rabanissa. Això és la flor elèctrica o botó de Sichuan.
T'adormia com la llengua...
T'adormia tot.
Sí,
tot. És com que haguessis anat al dentista.
Sí.
Això és el botó de Sichuan. Però hi ha gent que no ho passa gens bé, eh?
Ah, no?
No, perquè és molt, es diu flor elèctrica i de cop et trobes allà...
Sí, és estrany.
I si te'n menges un sencer de botó, ostres, la gent a vegades et maleix. O sigui, això és molt important avisar bé al client, eh? Perquè...
Sí que em van revisar, eh?
Sí, 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 perquè si no...
Val,
bueno,
no fos
l'ortiga,
aquesta.
L'ortiga que tu deies, boníssima.
Home.
L'ortiga, mira, en les meves classes em van obligar a agafar-la amb les mans, sense guants, una ortiga petita,
sí,
tendra,
fotis.
I em van dir, va, comença a l'aixafar. I és veritat, quan l'aixafes i li trenques la fibra, ja deixa de tenir poder urticant.
Sí?
Sí. O sigui, fa més mal si la toques ràpid,
sí,
que si l'agafes amb determinació i l'aixafes. Si l'agafes i l'aixafes, no et fa tan mal. Ah. Vale? Llavors, ara bé, no cal jugar.
No, no tal, proveu, tampoc.
Però te la pots menjar crues, matxucades al morter, que seria...
Ah, sí?
Sí, crues, matxucades, matxucades. Les has d'aixafar bé. Aixafar o triturades,
val,
llavors perden el poder urticant, o si no cuites, amb crema, com tu deies.
Uh-huh.
I llavors, hi ha una que es diu plantatge, aquesta és molt, també es troba per tot arreu, però que té com una inflorescència, que vol dir que abans que faci la flor, uh-huh, fa com una mena de lliri, una coseta petita, així, com una mora, uh-huh, petita, i té gust de xampinyós, molt interessant.
Oh,
això es diu plantatge. Després hi ha la calèndula, que és una,
home,
altra flor,
sí,
i la calèndula, si la deixen...
Coneguda, ja.
Sí, si la deixen assecar, es deixa assecar i es torna en pols, serà com un safrà de pobre,
mm-hmm,
en diuen, i la rosella, que hi ha els nens que van per allà, els fa gràcia, gallo gallina o gallo pollet o no sé què, i l'obren, i a vegades se la mengen,
sí,
que sapigueu que drogueta de la bona, eh? O sigui,
sí?
Drogueta que no farà gaire mal, però que potser els nens se'n van a dormir abans.
Ah?
Eh? Que no cal que mengin gaires, perquè a la quarta rosella estan... Cloc,
t'ha bé, això?
Sí, és una mica adormida. Mira. Bueno, escolta, posem l'última cançó i...
Estava pensant per allà que si els papes i mames volen jugar papes i mames sense les criatures que tenen a casa, que els hi donguin una mica
de
rosella.
No fem bromes, però heu de saber que una mica vale. Re, acabo, que jo considero que això, que aquesta informació que t'he donat és,
sí,
molt útil.
Sí, tant.
Molt útil, que pensa que si tu t'agafa un atac en el teu jardí o a la teva terrassa, vols tenir, mm-hmm, aquestes males herbes, aniran soles. Si ets dels que se't moren els cactus, aquestes no t'abandonaran, les males herbes mai,
mai.
Es faran i es faran. Podràs menjar, exacte, el que tinguis allà en comptes de només admirar, que és una cosa que val la pena de saber.
Mm-hmm.
I que hi ha alguns projectes, com per exemple Malgrat de Mar, on... perquè fins ara s'ha assegat tant que al final hem acabat per no veure-les, no conèixer-les i no integrar-les. Llavors, ja, jo penso que a les ciutats s'haurien de recuperar aquests espais de plantes silvestres, com a mínim perquè tinguessin una funció de descoberta, perquè la gent les descobrís i les tornés a valorar i sapigués com fer-les anar.
Ja marxo, perquè
és molt tard.
Està molt bé, això. Ada Parellada, si volem menjar bé, on hem d'anar?
Cadascú a casa seva, tu.
No, home, no. El restaurant La Sempruniana,
gràcies,
que s'hi menja moltíssim.
De...
Bé, Ada, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
Vinga, fins la propera.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a 3:15 del matí i a les 6 de la tarda tota la informació i l'anàlisi per conèixer l'actualitat social i religiosa. És el programa de referència, sense distància, amb les notícies més importants del moment i els seus protagonistes. I a la tarda, en 45 minuts, entrevistes i seccions sobre caritat, diàleg interreligiós, treball, litúrgia i pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a 6:15 del matí i a les 6 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Ha! Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, un programa sobre rodes.
L'hora del videojoc, amb l'expert Rafa Laguna.
37 minuts que passen de les 5 de la tarda. Vinga, va, aquesta hora hem de saludar a un expert dels videojocs. De fet, el nostre expert de capçalera sobre videojocs, perquè ens faci les recomanacions de la setmana. Ell és Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari i de cicles formatius a ENTI, creador de contingut a Twitch i a YouTube. El podeu seguir en aquest usuari, @RafaLaguna, amb dues O's, i podreu saludar tant amb ell com a la seva comunitat, que ja ens està saludant, mira, des de Madrid. Rafa, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Mira, aquí fent ràdio m'has pillat un altre dia.
Volia preguntar-te si ja has jugat a l'Insight. Fa unes setmanes que vam parlar de...
Ara m'has agafat.
Joc, si tu vas dir... Ai, els deures, eh? A veure si...
No, té explicació, Rafa, i me l'entendràs molt ràpid, perquè saps que sóc periodista i fa unes quantes setmanes que Pedro Sánchez va anunciar una sorpreseta, que hi haurien unes eleccions aquí a la vora, i no m'ha donat temps entre tot plegat.
Doncs mira, aquest estiu, mira, si vols, en tornem a parlar, ara. Però aquest estiu,
sí,
jocs et puc recomanar, i en jugues una miqueta i comparteixes amb nosaltres també la teva opinió. Fem una miqueta el canvi, no?
Mira, com sempre, exacte, ho compro perfectament. Com que sempre ho diem, em fa especial il·lusió que ens estiguin saludant els teus seguidors des de A Coruña, Terrassa, Madrid, Requena, Xile, Honduras, Xàtiva, Costa Rica, en fi, de tot el món. Rafa, sí, de què ens parles avui?
Doncs mira, avui volia parlar-vos de jocs d'esports, però no d'e-esports, sinó d'esports tradicionals, d'esports de la tota vida, dels que podem jugar al pati, al carrer, on faci falta.
Val.
Jocs, els esports en si, en general, sempre han estat units d'alguna manera als videojocs. Mm-hmm. De fet, el primer videojoc de la història era precisament un joc inspirat en el tennis,
en
esport. Sí, i bueno, suposo jo que molta gent pensa ara mateix que el primer joc va ser el Pong, no? Aquest mític de les dues barres i tot això, però no. El primer joc de la història es deia Tennis for Two, i és de l'any 1958.
Ep.
I no es va fer amb un ordinador com a tal, sinó amb un osciloscopi. És a dir, era totalment rudimentari, pura i dura electrònica, però aquest és considerat avui dia com el primer videojoc.
Boníssim.
Però clar, poc després, uns anys després, va ser un èxit. Pong, vale, uns 20 anys després. Ells diuen que no se'ns van inspirar en res en aquest Tennis for Two, que estava inspirat en el ping-pong de tota la vida. I, bueno, doncs, també està inspirat en un esport. Llavors, és algo natural, perquè al final els videojocs, a principi, intentaven recrear situacions quotidianes o fins i tot que veiem a les pel·lícules. I avui dia tenim molta més riquesa i podem tindre mons que mai hauríem imaginat en un altre joc que no fos el videojoc. Mm-hmm. També m'agradaria parlar-vos d'una cosa. No parlaré de jocs com el FIFA, ¿vale? El FIFA, bueno, és el típic de l'empresa EA, perquè el problema és que en els últims anys han ficat moltes coses que a mi no m'agraden. Entre elles, una cosa que se'n diu loot boxes, ¿vale? Bueno, la idea de les loot boxes o caixes de saqueig, les loot boxes són tot aquell concepte que engloba gastar els diners dintre de videojocs perquè ens regalin coses virtuals com si fos una aposta, no? Mm-hmm. Tu fiques diners i al final doncs tens o no un regal que és totalment aleatori. El problema d'això és que està molt a prop de l'ludopatia, és a dir, és gastes, i el que obtens és efímer i no te'n dones compte, i entre que els diners els treus d'una targeta de crèdit i el que tens és efímer, no te'n dones compte i vas gastant, i això pot ser un problema. Així que no parlaré d'aquests jocs i parlaré d'un altre que són una miqueta més amables. Entre ells, Spam, un joc que estic fent o que vaig començar a fer fa unes setmanes, que se'n diu PC Furbo.
Boníssim.
No PC Futbol, PC Furbo, i que res, és un joc així una miqueta tonto de...
Ai, que graciós, que ara el podem veure en pantalla, eh?
PS Furbo. En total patch edition. Bueno, ja ho parlarem un altre dia amb més detall, ¿vale? Però la idea és que és un joc multiplayer, no pots jugar tu sol, és sempre per jugar amb diverses persones en xarxa, però res més. És que m'ho han dit molt els meus seguidors, dic, habla de PC Furbo i tal. Sí. Ja està, ja he parlat.
Boníssim.
Ja he parlat de PC Furbo.
Va, on hi podem jugar, en aquest PC Furbo?
Aquest sortirà en PC, sortirà gratuïtament, a més, alliberaré el codi, podreu fer el que vulgueu d'aquí un temps.
Boníssim.
Així que, per tothom i que aprengueu com fa. I, de fet, publicaré algun vídeo que altre sobre com el fet. Però, bueno.
Diu algú a la teva comunitat, ja no es pone d'excusa.
Claro, claro. Bueno, mira, ara els jocs que parlaré són jocs una miqueta més amables. Més que és com el reinvent dels jocs tradicionals, dels esports de tota la vida. I en aquest cas, el primer que us parlaré serà Mario i Sonic en los Juegos Olímpicos. Mario Sonic, bueno, és una de les primeres col·laboracions que va haver entre Sega i Nintendo. No sé si potser algunes persones que hagin viscut l'era dels 80, però sobretot dels 90, hi havia molta batalla entre les empreses Sega i Nintendo amb les seves dues mascotes, Sonic i Mario, i hi havia una rivalitat, no?, els segueros i els nintenderos. Bueno, doncs va començar a principis dels anys 2000 una cosa que mai esperàvem en aquella època, i és que Nintendo i Sega col·laboressin en fer jocs amb els dos personatges com a protagonistes. I en aquest joc o sèrie de jocs, perquè no només hi ha un joc de Mario i Sonic en els Juegos Olímpicos, sinó que hi ha molts, portes aquests personatges en diverses proves dels Jocs Olímpics, i la veritat és que són molt divertides, sobretot perquè pots jugar tu sol o pots jugar, doncs, als amics amb la consola, tots asseguts a la mateixa casa, és a dir, ets el que se'n diu coach per jugar tots alhora, i són molt divertits, i a més, ja dic, bastant amables, tenen molts minijocs, és molt agradable si teniu una Nintendo Switch, donar-li una proveta.
Va, anem al segon.
Molt bé, el segon és un joc molt més petit, no és una empresa tan gran com Nintendo, que se'n diu Super Tennis Blast, que és un joc també que pots jugar tu sol, és per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox, ha sortit per tots, i res, és un joc de tennis amb diferents mecàniques que pots anar ampliant i tal, però realment, o sigui, és tennis pur i dur, és a dir, no és molta cosa, i és molt senzill i és molt entretingut. Realment hi ha altres jocs, com per exemple el Virtua Tennis, que és de Sega, però sí que és veritat que no, avui dia només podem trobar PC al 4, el Virtua Tennis 4, i dic, bueno, saps què? Anem a parlar d'un joc petit, i com veus i com es pot veure en pantalla, no només és tennis, sinó que té petits minijocs o petits reptes que el fan una miqueta més variat.
Jo no sé què tenen els jocs de tennis. A mi, personalment, m'enganxen bastant, eh?
Sí. De fet, o sigui, a mi, com dic, el Virtua Tennis, que jo el que vull parlar avui també era el Virtua Tennis, que és dels anys 90, finals dels 90, principi dels 2000, em va enganxar moltíssim, en el sentit que a mi no m'agrada l'esport en general. O sigui, i no sé què tenen els jocs de tennis que, ostres, que vols jugar i t'agrada anar pujant i anar competint i tot això. Així que, si voleu provar-lo, és molt interessant. Com dic, per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
Anem al tercer joc de la tarda.
El tercer joc se'n diu Golf with Friends. És una miqueta diferent als altres jocs, perquè en aquest cas tu ets la bola, vale? És un joc de golf.
Boníssim.
En el que tu ets la bola, és en tercera persona. Has de calcular més o menys la distància a la que t'has de moure, quins moviments has de fer, quins saltos i tot això, i al final és jugar molt amb el tir parabòlic. Els jocs d'esport el que tenen és aquest tipus de coses. Has de calcular molt. Sembla que sigui tot patapum pa'lante, no? Però si jugues bé, pots calcular, o sigui, pots fer càlculs molt precisos, sí, i la veritat és que s'acaba sent tot molt divertit, encara que estigui dient que hi ha matemàtiques de pel mig, no? En aquest cas, no hi ha tantes matemàtiques, és molt més tonto del que sembla, és molt divertit i podeu jugar multiplayer també, o vosaltres sols a PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
Quart joc de la tarda.
El quart joc de la tarda se'n diu Slappy Ball. Jo aquest no el coneixia, me l'han dit ara pel xat, i em sembla molt divertit, és com un voleibol, però que només ets una mà. O sigui, els personatges tots són mans. I llavors, si saltant i xocant amb la pilota, ja és suficient. La idea és, és una mica pong i una miqueta voleibol, Pots jugar tu sol, però també està pensat per jugar multiplayer. I és aquest tipus de joc que és tan tonto que és divertit. Que és el que a mi m'agraden. Els jocs tontos, però divertits.
Aquests són els bons,
poden tindre, exacte, poden tindre molta profunditat, poden ser molt educatius, o poden tindre moltes coses interessants, però moltes vegades volem riure. I aquest joc, jo crec que més d'una vegada fa riure perquè al final, doncs, bueno, això, no? Ja sempre et pots descarregar una miqueta el cap, no? L'única cosa és que aquest joc només va sortir a PC. Vale?
Ara ens proposaves aquest joc. Anem al cinquè de la tarda.
Vale, us ensenyaré un parell més, així ràpid. Windjammers. Windjammers està basat en un joc dels anys 90. És una, és com el Pong, com, si ho podeu veure, és molt interessant perquè és com un Pong molt més ràpid. En joc de dues pales tens dos personatges,
sí.
I jugues com un frisbee, és a dir, tu tires frisbees i pots fer efectes, pots tindre trucs, jo què sé, és molt variat, encara que sembli senzill, és molt variat, molt divertit i molt espectacular. Contínuament és una festa de llum i de color a la pantalla.
Mira, tens una persona de la comunitat, en Son Ling, em sembla, que diu que aquest joc és mític. És un dels mítics.
És molt mític de Neo Geo, una consola que era sobretot una miqueta àmbit d'arcades, és a dir, si tu tenies una Neo Geo, als 90, tu eres, vamos, tothom et volia com a amic, ¿vale? Era brutal, hi havia molt poquetes i eren molt espectaculars. I aquest és la segona part, que l'han fet a la moderna, per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
I vinga, va, anem a l'últim joc de la tarda.
I l'últim joc és molt maco, és un joc molt amable, que se'n diu Skate Bird, és a dir, l'ocell de l'esquet. I portes un ocell que fa skate i ja està. Aquesta és la premissa. Tot està al nivell d'un ocellet petit, ¿vale? És a dir, que tots els escenaris i tot som a una escala molt petita i la quantitat...
Hosti, perdona, però té uns gràfics xulos, aquest, eh?
Sí, és molt xulo. A més, com és un ocell, doncs pots aprofitar una miqueta i quan estàs caient doncs pots frenar una miqueta la caiguda, doncs volant i coses així.
Boníssim.
I la veritat és que és molt divertit. A mi els jocs de skate són dels que més m'agraden d'esports. El Tony Hawk Skateboarding dels anys 90, vamos, el vaig disfrutar moltíssim. I aquest té tot aquest sabor dels jocs de skate, més que és bastant amable per tota la família. És molt bonic i, la veritat, molt divertit. En aquest cas, aquest ha sortit per PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox.
Rafa Laguna, desenvolupador de videojocs, professor universitari de cicles formatius a ENTI, creador de contingut a Twitch i a YouTube. Busqueu-lo amb aquest usuari, @RafaLaguna, i us ho passareu d'allò més divertit, d'allò més bé, i a sobre n'aprendreu què més voleu. Moltíssimes gràcies a tu i a la teva comunitat. T'esperem el proper dijous en aquest programa, la caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltes gràcies, fins la propera.
La caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
Va, que ens queden 6 o 7 minuts de programa i encara avui a Sostenibilitat i Música volem parlar d'una acció molt i molt curiosa que uneix molta gent amb una passió semblant. Per fer-ho, volem parlar amb una dona meravellosa que té el do de transformar tot en coses bones per les persones que l'envolten. Ella estima la natura i viu amb harmonia i amb ella, doncs, viu amb un paratge espectacular a casa nostra. Molts de vosaltres el coneixereu i és el Montseny. La protagonista d'avui es presenta amb aquesta música. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Ella és Isabel Barbeta, és xef de cuina crudivegana i alimentació conscient i professora de Kundalini Yoga de la Casa de Retirs Pins de Soleil a Vallgorguina, apassionada de l'horticultura ecològica i membre del Club de la Llavor. Isabel Barbeta, molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda, des de Vallgorguina.
Isabel, sempre comencem preguntant el mateix en aquesta secció, que és, què és per tu la sostenibilitat?
Bé, doncs potser el meu concepte de sostenibilitat seria com l'equilibri el respecte entre les necessitats dels éssers vius i els recursos d'aquest meravellós planeta que estem.
Uh-huh. Isabel, explica'ns una mica com has arribat tu al món de l'horticultura ecològica.
Bé, d'una manera natural. Primer perquè els meus avis materns ja eren pagesos a Terol, i després perquè el venia a viure a Vallgorguina, doncs hem contactat amb gent que viu molt de prop l'horticultura, com és en Joan Salicru, que és experta en agricultura biodinàmica, i arrel d'això doncs hem contactat amb altres associacions que són tots apassionats i bojos per l'horticultura.
Perquè l'horticultura ecològica, en què consisteix i en què es diferencia de l'horticultura tradicional, Isabel?
Bé, bàsicament consisteix l'ecològica en l'absència de productes químics com pesticides, herbicides o fertilitzants, i en la utilització doncs, de plantes que generalment són autòctones i que són plantes que cuiden d'altres plantes, perquè les plantes es relacionen entre elles. Hi ha algunes que les seves substàncies ajuden a protegir-ne d'altres, de plagues, de fongs, etc. I això és molt curiós d'observar, no? Les relacions que tenen entre elles, que es protegeixen, i més quan estan juntes.
Esclar, tu que treballes la terra i vius al mig dels boscos, clar, jo crec que és una persona idònia perquè li preguntem, eh? S'està notant el canvi climàtic?
Sí, és clar, això és evident. Que plou menys, el temps és més inestable, hi ha temporades com més llargues de calor... Però, bueno, independentment dels motius pels que això estigui passant, aquesta situació fa que ens replantegem estratègies com utilitzar malles de sombreig, o fer millor gestió de l'aigua, posar cobertures de palla o posar les plantes més juntes perquè elles mateixes es protegeixin del sol i protegeixin el terra, perquè hi ha una capa molt important de microorganismes que interactuen amb les plantes i el sol directe no els hi va massa bé.
Perquè què creus que hem de canviar, Isabel, per ser més sostenibles amb el nostre entorn?
Doncs, si partim del principi que jo estic convençudíssima de que no es fa mal allò que s'estima, doncs seria educar-nos amb això. I fixa't que no dic els nens petits només, perquè els nens petits fan allò que veuen fer. Es fixen en l'exemple que els donem als adults, no amb el que els diem, sinó amb el que fem. I si et relaciones amb gent que respecti la natura a si mateix i als altres, el canvi vindria donat en una sola generació, estic convençuda.
Dèiem, Isabel, que formes part del Club de les Llavors. Deixa'm preguntar-te què és això del Club de les Llavors.
Bé, en realitat, dius el Club de les Llavors, però està constituït com el Club de la Semilla, perquè si algun dels oients ho vol buscar, no ho trobarà com el Club de les Llavors, val?
Val, doncs diguem-li el Club de la Semilla, que és com es diu oficialment, per tant, diguem-ho així.
Doncs mira, és un club que han organitzat una parella, que es diuen Mireia i Alan, que tenen un canal de YouTube que es diu La Tanina, i fa anys que donen informació gratuïta molt científiques sobre temes d'horticultura. Ells són enòlegs. I aquest any passat, a l'agost, van organitzar el Club de la Semilla, que justament un programa que va per subscripció, tu pagues un tant, i cada mes ells t'envien unes quantes llavors. Clar, de llavors n'hi ha moltíssimes al món. El que passa és que la gent que no hi està posada... doncs creu que hi ha pues, quatre classes de pebrots, quatre de tomàquets, dos o tres d'àpids, dos de patates, etc. No? Però quan t'hi poses veus que n'hi ha milers, però milers. Clar. I totes són meravelloses.
A part de tot plegat, ens queda un minutet, però no vull deixar-t'ho de preguntar, perquè tu tens una casa on feu retirs, no?
Sí, aquí a Vallgorguina. Sí, ens agrada molt organitzar trobades amb gent que li interessin aquests temes, perquè a part de que nosaltres anem aprenent, anem compartint tot el que sabem, i doncs sí, tot el que sigui temes de benestar emocional i de coses de natura i horticultura és el que aquí ens agrada compartir amb qui li interessi.
Que és aquesta casa que dèiem, Pins de Soleil, eh?
Sí, està a l'Instagram per arroba Pins de Soleil, amb illatina, tot junt.
Doncs allà la trobarem. Isabel Barbeta, xef de cuina cruda i vegana, alimentació conscient i professora de ioga també a la casa Retirs Pins de Soleil a Vallgorguina. Moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres. Una abraçada ben gran.
Gràcies a vosaltres. Adéu.